Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El govern quadripartit desconeixia per quan es va vendre l'artèxtil a un membre del clan Jodorowicz. Van ser 500.000 euros en lloc dels més de 3 milions d'euros que l'executiu, aleshores liderat per Matías Sarracán, va pagar només un any després. El mateix Sarracán, així com també el regidor i exalcalde d'Esquerra, Juli Fernández, ho han explicat avui en el marc de la Comissió de Transparència, que pretenia analitzar com va anar aquesta operació. Tot i admetre que no sabien que el preu inicial era molt inferior, el secretari municipal ha dit en el marc de la mateixa comissió que en especial Juli Fernández, llavors tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, havia de disposar de tota la informació. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern de Coalició Pol Gibert ho ha explicat així.
La dinàmica general ha sigut, no sabem res, pregunteu als tècnics, i com a resum ha sigut aquesta, però sí que s'ha aclarat qui és el responsable polític de seguiment de la compra, que és en Juli Fernández. Això s'ha aclarit perquè s'ha fet preguntes en entorn de qui és el responsable de seguir aquesta compra i s'ha aclarit que era en Juli Fernández, però diguem, no coneixien res ni de la compra, ni de què passava al voltant. Inclús la seva pregunta també d'aquest mateix portaveu en aquest cas, de dir, escolta, vostès sabien que volien, quin tipus d'ús s'hi volia fer, si es volia fer algun tipus d'establiment, si anava a qualsevol tipus d'informació al voltant de què es volia fer.
Tant la Crida com Esquerra han reiterat que el procediment es va fer bé perquè venia avalat pels informes tècnics. La compra de l'artèxtil està sent investigada pels Mossos d'Esquadra en el marc d'un cas de blanqueig de capitals en què hi hauria implicat un membre del clan Jodorowicz dedicat al narcotràfic.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El Taulí diagnostica cada any 1.500 casos nous de càncer.
El de mama en dones i el de pròstata en homes es mantenen com els més freqüents. Ara bé, els programes de cribatge n'han reduït la mortalitat. El doctor Eugeni Sagí, cap del servei d'oncologia de l'Hospital de Sabadell, explica que portar uns hàbits de vida saludables també pot contribuir a prevenir la malaltia.
O no portar a hàbits tòxics, com explicava abans, del tabac. Controlar la dieta. La dieta també és un factor important en l'aparició de càncer, tan gran com el tabac. I en aquest sentit, una dieta variada, mediterrània, és a dir, i sobretot controlant el pes, també és un factor que ajudarà a controlar el càncer. I finalment també hàbits des del punt de vista d'evitar el sedentarisme.
Són declaracions al programa Al Matí.
Durant el Notícies Migdia també estarem molt pendents de tots els temes que s'abordaran aquesta tarda en sessió plenària, com per exemple les noves tarifes de la TUS. I en esports, el Sabadell ha deixat de ser l'equip de tot el futbol espanyol que feia més temps que no patia cap remuntada al seu estadi.
A les dues a l'Hotel Suís recordarem l'últim cop que el centre d'esports va veure com un rival li capgirava un marcador favorable a la nova Creu Alta, tot en el dia de descans per una plantilla, la d'Antonio Hidalgo, que diumenge visitarà la Nucía.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
La previsió del temps. Sembla que aquest temps primaveral té les hores comptades. Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Jornada avui marcada pel vent de component nord i oest que bufen força a diversos sectors del país, però sobretot a la zona de l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, també cotes altes del Pirineu i del Prepirineu, fins i tot es reforçarà lleugerament de cara aquesta propera tarda. Avui, en conjunt, un dia marcat també pel descens de la temperatura, màximes ja més baixes, sobretot però aquest descens es notarà de cara aquesta propera nit i matinada, també durant la jornada de demà dimecres, amb sol, només en algun núvol baix que es podria formar a punts de la costa central, àrea sud de la Costa Brava, a partir de mitja tarda, i excepte el vessant nord del Pirineu. Ja sé que esperem un cel més tapat i amb algunes precipitacions de caràcter feble que esperem que siguin en forma de neu a partir dels 1.800 metres, baixant la cota al final del dia fins als 900 metres. Demà, dia, doncs, força serè, només, com dèiem, aquests núvols baixos a punts de la costa central i amb temperatures més baixes arreu del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs aquesta hora ja retencions d'un quilòmetre i mig a la Nacional 340 a l'altura de Vilafranca del Penedès i en direcció nord a conseqüència d'unes obres. També hi ha problemes a la C-17, on hi ha un carril tallat al Figaró en sentit Barcelona, també a conseqüència d'unes obres. Hi ha un quilòmetre de circulació intensa. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu, usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massana. Hi ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen els diferents operadors. Això és tot del moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Alcaldes Matías Sarracán i Juli Fernández han negat conèixer el concurs de creditors de l'Artèxtil abans de comprar la nau. Així ho han expressat avui a la Comissió de Transparència, convocada després que els Mossos d'Esquadra hagin iniciat una investigació sobre una possible operació de blanqueig de capitals per part del clan Jodorowsky. De fet, l'Ajuntament va comprar l'equipament per 3,2 milions d'euros, una xifra 6 vegades més alta per la qual la va comprar la família mesos abans.
En la sessió d'avui, Sarracán i Fernández han assegurat no saber que l'Artèxtil estava en subhasta, malgrat que el secretari assegura que ho podrien haver sabut. Així ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert.
El secretari que es podia saber, o sigui, que podia haver un requeriment que encara no l'hem trobat, vull dir, s'està buscant, la secretaria està buscant les entrades, per això us deia que és rellevant quin càrrec ocupava el Juli Fernández llavors, perquè eren dos càrrecs, urbanisme i serveis econòmics, amb la qual cosa, com a deutors que eren nosaltres a l'Artèxtil, evidentment quan hi ha un concurs de creditors s'ofereix la compra amb els creditors que hi ha, i l'administració pública és un dels prioritaris, amb la qual cosa, per aquesta via hauria d'haver arribat l'informació.
A Gibert apunta que queda provat que Juli Fernández va ser el responsable últim de la compra de l'Artèxtil i que hauria pogut tenir tota la informació. Tot i això, lamenta que la sessió d'avui no ha estat gaire clarificadora.
Llum, no n'ha portat molta, diguem. El tema ha sigut, jo crec que el que demostrava és un desconeixement polític, si és veritat, diguem, el que avui s'ha dit, absolut de la gestió que estava fent, fins a nivells de que el responsable d'urbanisme no sabia res del que passava una peça d'important com l'Artèxtil, recordem, una peça simbòlica per Sabadell, al qual hi havia un interès municipal per col·laborar, per adquirir. De fet, l'alcalde Sarracán, quan era alcalde, va mostrar que volia col·laborar en fer un projecte conjunt entre la part privada i pública, però no havia comptat amb l'empresa ni la part privada, amb la qual és una mica raro, diguem, voler fer un projecte conjunt i no parlar amb ells en cap moment, no?
Fernández també ha apuntat que l'Artèxtil s'hauria pogut comprar abans amb el superàvit de l'Ajuntament, però no s'hauria fet per falta de voluntat política.
Doncs la Crida per Sabadell s'espolsa les culpes sobre la compra de l'Artèxtil. La formació ha defensat que tot el procediment es va fer de forma correcta i que no constava que l'anterior propietari havia adquirit l'immoble per 500.000 euros. Aquestes han estat algunes de les preguntes que han respost a la Comissió de Transparència que s'ha celebrat avui per a Matías Sarracán, membre del partit i alcalde del moment. Les decisions polítiques no tenen cap ombra de dubte. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Per justificar-ho, s'avala amb les declaracions que ha fet el secretari de la corporació, que ha assenyalat que tot el procediment de compra es va fer seguint els passos que marca la llei. La Crida i Esquerra han demanat que per la comissió també hi passin els tècnics municipals perquè puguin explicar com es va arribar a la compra.
Dubtes que, diguem-ne, s'han de resoldre en l'àmbit tècnic, perquè forma part del coneixement tècnic. Cap dubte en l'expedient. La comissió s'ha acabat, diguem-ne, amb una lectura per part del secretari d'un informe de secretaria, en la que constata allò que ja hem pogut veure també aquests dies, perquè hem pogut consultar tots l'expedient de compra, i és que l'expedient és correcte, ho constata un informe de secretaria, era evident perquè s'havia portat a ple amb un informe de secretaria, com no podia ser d'altra banda.
Els anticapitalistes han lamentat que el PSC utilitzi aquest cas per treure'n rèdit polític. Per altra banda, la Crida també està sota la lupa pel nomenament de l'actual regidora Nani Valero com a cap de negociat administratiu, una plaça que no podia ocupar perquè la seva relació laboral amb l'Ajuntament era d'interinatge. Ella mateixa ha explicat que ja desenvolupava aquestes tasques sense estar reconeguda i que és un cas habitual, ja que el 30% de la plantilla municipal és interina. La Crida assenyala que totes aquestes notícies que involucren el partit volen tapar la bona feina, diuen, que fan des del consistori.
Doncs aquesta hora també compareixen en roda de premsa els regidors d'Esquerra Republicana per donar explicacions sobre tot el que han dit avui a la Comissió de Transparència sobre l'art tèxtil. El regidor i exalcalde Juli Fernández ha reiterat en aquesta compareixença de premsa que no sabia que l'art tèxtil estava en concurs de creditors, però ha afegit que això no hauria canviat en res el preu de la compra, perquè les compres públiques, ha dit, es fan a partir d'una taxació que té en compte el valor real de la finca. També ha convidat el PSC a comparèixer en comissions de transparència, ha assegurat per esclarir les investigacions que afecten el seu partit a partir d'ara. I encara un apunt més relacionat amb tot això, perquè l'endemà que la Crida acusés obertament el PSC d'estar al darrere d'una campanya per desacreditar la formació, el primer secretari dels socialistes a la ciutat i portaveu de l'executiu local Pol Gibert ha respost als anticapitalistes. Gibert ha instat els cridaires a donar explicacions en lloc de fer acusacions infundades contra el PSC.
A mi m'hauria agradat que la roda de premsa i de la Crida fos per donar explicacions, que és el que havien de fer segurament, no? Davant una acusació o una investigació en marxa d'oficina antifrau sobre la seva portaveu o una investigació de Mossos d'Esquadra sobre blanqueig de capitals que afecta l'Ajuntament, no sé, que hi ha el dia per donar explicacions i no per diem, tirar pilotes fora, no? I que la Crida ens suposa una capacitat que no tenim, que ja ens agradaria segurament com a partit, però que no disposem, i nostra feina, diguem, no és perseguir políticament ningú, sinó el dia a dia de la ciutat, millorar Sabadell cada dia, que és la feina que ens ocupa i que, diguem, estem molt ocupats en aquests darrers mesos.
Segons la Crida per Sabadell, mitjans afins al PSC haurien iniciat una campanya organitzada per aturar la seva tasca a l'oposició. I més qüestions, perquè avui hem sabut que Juanjo Cáceres, company de la segona tinenta d'alcaldessa i secretària general de Podem Sabadell, Marta Morell, torna a estar a l'ull de l'huracà. Després del seu nomenament fallit com a assessor de feminisme, benestar animal i participació, l'àrea que encapçala Morell a l'Ajuntament de Sabadell ara ha fitxat com a càrrec de confiança del PSC a la Diputació de Barcelona.
Segons ha publicat el diario.es, Juanjo Cáceres és, des de fa un mes, assessor tècnic de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut, liderada per Javier Silva Pérez, alcalde de Polinyà del PSC, un càrrec de confiança pel qual cobrarà més de 50.000 euros l'any. Des de les files de la secció local de Podem, l'assessor del partit Lila, Javier Garrido, ha lamentat que s'intenti posar en dubte la validesa de Cáceres per al càrrec. Són declaracions al programa El Cafè.
Llavors, una cosa és que hi hagi dubtes sobre si una persona és idònia o hi hagi gent que pugui pensar malament, una altra cosa és dir-li a una persona que no pot treballar. Aquí la clau seria, i és el en el que ningú entra, és la idoneïtat del perfil d'aquesta persona al lloc de treball.
Segons el mateix digital, la Diputació de Barcelona ha desvinculat la contractació de Cáceres del pacte de govern entre el PSC i Podem a Sabadell. Fons de la mateixa administració provincial han afegit al diario.es que els socialistes van proposar Juanjo Cáceres per a la plaça avalat pel seu currículum i que posteriorment va seguir el procés de selecció habitual per als càrrecs de confiança.
Doncs aquesta, Pere, és la segona polèmica al voltant de la contractació de Juanjo Cáceres.
Exacte, la primera en què es va veure immers va ser quan l'executiu local el va nomenar com a assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació. Una designació que la Comissió d'Ètica Pública va avalar sempre que Marta Morell, secretària general de Podem i parella de Cáceres, no hi hagués intervingut directament. Tot i el dictamen de la comissió, el govern de coalició va declinar finalment la contractació dels seus serveis a l'àrea d'Alara, assessor de la Diputació.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Un minut per arribar al punt de 3:15, diagnòstic precoç, hàbits de vida saludables i recerca. Aquests són els tres pilars per avançar la lluita contra el càncer, una malaltia de la qual cada any l'Hospital de Sabadell diagnostica uns 1.500 casos nous. Les dades s'han fet públiques coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora cada 4 de febrer.
El càncer de mama en dones i el de pròstata en homes continuen sent els més freqüents, tot i que gràcies als programes de cribatge i una millora dels tractaments han pujat el grau de supervivència. Per contra, un dels més mortífers continua sent el de pulmó, malgrat que en el cas dels homes la mortalitat s'ha reduït. El doctor Eugeni Segí, cap del Servei d'Oncologia del Parc Taulí, n'ha apuntat les raons al programa Al Matí.
Els homes han deixat de fumar més freqüentment que les dones i, en canvi, les dones s'han incorporat a l'hàbit tabàquic. El que veiem ara és que, fruit d'aquest descens de l'hàbit tabàquic en els homes, la mortalitat per càncer de pulmó en els homes baixa una mica. En canvi, en les dones, com encara mantenen hàbit tabàquic més que abans, perquè encara no han arribat a aquest descens, en canvi ara, perquè estem parlant de 20 i 30 anys enrere, la mortalitat per càncer de pulmó encara segueix augmentant.
Abandonar hàbits tòxics com el tabac, fer exercici físic de forma regular i seguir una dieta equilibrada formen part dels hàbits de vida saludable que ens poden ajudar a prevenir un càncer. En contra, hi juguen factors com l'envelliment, i és que cada cop vivim més anys i això incrementa el risc de patir la malaltia durant la nostra vida.
La Mutualitat Veïnal Cinera compleix 25 anys d'història. Es tracta d'una entitat solidària on els mutualistes paguen una quota mensual per finançar els enterraments dels seus membres. A Sabadell hi ha 2.500 mutualistes i se n'han beneficiat 8.000 persones. Un dels reptes que té ara l'entitat és aconseguir relleu per a les futures generacions. Joan Lluís de Les Heres és el tresorer de la Mutualitat i n'ha parlat al programa El Cafè.
És un producte que no està de moda. La gent, sobretot joves de 40-50 anys, doncs potser tindrem molt clar que un paquet de tabac o un cafè ens ho podem prendre, i els 7 euros al mes no els paguem perquè, uf, això d'enterraments, què m'estàs parlant, no? Per tant, avui en dia se'ns fa molt difícil créixer. És important créixer perquè, si no, clar, representa que vegetativament la gent se'ns està fent gran, els mutualistes, i necessites de gent jove perquè sigui una mica la corretja de transmissió que vagi mantenint les entitats, grup d'enterrament i cinera també.
Els serveis que ofereixen també abracen les incineracions i l'assessorament jurídic després de les defuncions dels membres. El preu mensual és de 7,17 euros des de la Mutualitat, i les 7 associacions de veïns de Sabadell que en formen part critiquen la manca de competència que hi ha a la ciutat en matèria de serveis funeraris. Si us interessa aquest tema, podeu recuperar l'entrevista íntegra al Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell. I us expliquem ara una última hora relacionada amb el cas de la contractació de Juanjo Cáceres, de la qual us en parlàvem fa uns moments, perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell ha reclamat una comissió de transparència extraordinària perquè els grups del govern aclareixin la contractació de Juanjo Cáceres, parella, recordem-ho, de la segona tinenta d'alcaldessa del govern i secretària general de Podem Sabadell, Marta Morell, a la Diputació de Barcelona. Una contractació que s'han dit en les últimes hores. És l'última hora que tenim des de la roda de premsa d'Esquerra, però abordem ara d'altres temes de la jornada, com per exemple el ple municipal, perquè els abonaments de la TUS baixaran de preu. Aquesta tarda s'aprovaran les noves tarifes dels autobusos municipals que bonificaran aquelles persones que utilitzen més el transport públic. El bitllet mensual passarà dels 45 euros actuals als 37,5, mentre que l'abonament mensual jove també es rebaixarà dels 32,5 euros als 26. Això significa un estalvi d'un 17 i un 20% en el preu dels bitllets, respectivament.
D'aquesta manera, l'Ajuntament segueix la línia de les noves tarifes aprovades per l'ATM de bonificar els usuaris habituals i carregar els esporàdics. El bitllet senzill de la TUS pujarà 1 euro amb 60 cèntims, que són 10 cèntims més cara, mentre que la T10 s'encarirà 30 cèntims fins als 8,80 euros. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha defensat aquesta mesura.
S'ha format, diguem, per una combinació de dos elements. Un és, evidentment, que cap abonament del servei de la companyia d'autobusos sigui més car que el de l'ATM, això és un principi bàsic que s'havia de garantir, i també garantir, doncs, que els usuaris més intensius tinguin un major descompte en aquest sentit.
El ple també debatrà millorar les línies L4, L14 i L44, reforçant el servei que donen al polígon de Can Roqueta. També s'instal·larà un nou tren de rentat a les cotxeres del Passeig Comerç. Entre els punts de l'ordre del dia també destaca l'aprovació inicial del projecte que ha de crear un balcó del Ripoll al barri de Covadonga. Aquest primer pas suposa el canvi dels usos urbanístics a diversos espais per transformar l'entorn de la Gran Via i potenciar-lo com a centre d'educació i coneixement. Aquesta tarda també s'aprovarà suspendre totes les llicències d'activitats d'oci nocturn mentre negociar una nova regulació.
Mocions es començarà amb la que ha presentat el moviment veïnal del sud en contra de la foneria Sunyer del carrer Balmes. Ernest Espinós, membre de l'entitat, explica què comporta molts inconvenients per a aquest barri.
Sorolls i pudors. Hi ha una pudor aquí tremendo, aquí tant al dematí com de vegades passes per aquí al migdia, sent una pudor de ferro espantosa, no? Esclar, és evident, després a la nit aquí, sobretot a les persones, els veïns que viuen davant mateix, a la nit, de quan en quan se'ls sent un soroll, que no sabem el per què, doncs, bueno, els desperta, no? És evident que també tenim una informació, almenys ens l'han passat, de cara la gran producció la fan a la nit, perquè resulta que a la nit el preu de la llum és molt més barata.
La resta de mocions, Pere, són dels grups municipals.
La Crida per Sabadell proposa que s'eliminin les estufes de les terrasses dels establiments. Anna Lara, regidora de la formació, explica que han ampliat el termini per fer el pas cap a les estufes sostenibles per aconseguir la majoria del ple.
La nostra intenció era que això es pogués acomplir a final d'any, al principi del següent, ballant les dates entre desembre i gener, però finalment hem ampliat a petició d'altres grups que acabi aquesta temporada d'hivern i dues més, és a dir, que a 1 de juliol del 2022 ja no pogués haver-hi cap estufa que funcioni per energia que no sigui renovable.
Junts per Sabadell demana que rehabilitin diversos espais del barri de Cifuentes per fer-los accessibles. Lourdes Ciurón és la portaveu.
Que l'Ajuntament de Sabadell abordi la millora de l'accessibilitat de voreres, d'escales, de rampes, de baranes, de paviments rugosos, de l'espai públic del barri de Cifuentes, per tal d'adaptar-lo i fer-lo més inclusiu a les persones amb mobilitat reduïda i a les persones amb capacitats diverses. I el segon punt és que l'Ajuntament de Sabadell confeccioni un cens que identifiqui aquells espais d'intervenció prioritària de tots els barris de la ciutat per millorar la seva accessibilitat i fer-los més inclusius, calendaritzant un pla d'intervenció i millora 80.
Des de Ciutadans també porten a la sessió plenària una proposta per incentivar que els propietaris d'animals els registrin al cens. Adrián Hernández, portaveu del grup, explica com els premiaran.
Ja que és obligatori registrar els gossos o els animals al cens, la proposta que portem és que tot aquell ciutadà que tingui registrat ja el seu animal, el seu gos, o que vagi a registrar-lo, en el moment de fer el registre, se li premiarà, se li donarà un kit de neteja que anirà amb unes bosses per recollir les deposicions sòlides a la via pública i també amb un líquid, amb una ampolla que va amb un líquid especial perquè de manera immediata l'orina del gos que es fa a la via pública automàticament l'absorbeix.
D'altra banda, el Partit dels Socialistes presentarà una moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona. Esquerra Republicana, per la seva banda, presenta una moció conjunta amb la Crida per reclamar un oci segur i lliure a la ciutat. Per últim, els republicans també reclamen la modificació del reglament orgànic per incloure la via telemàtica en situacions de malaltia prolongada o permís de maternitat o paternitat.
Moment de repassar altres qüestions del dia en format més breu. La Mobile Week arriba a Sabadell a la seva quarta edició.
La iniciativa que enguany gira al voltant de la tecnologia per la ciutadania ofereix una programació de debats i activitats obertes i gratuïtes. Des de dijous i fins al 29 de febrer es faran jornades i conferències per parlar de les dones en el món de les tecnologies o el blockchain, un torneig d'esports electrònics o una jornada col·laborativa per parlar del repte sobre la tecnologia i l'envelliment.
Dos incendis a les últimes hores de Sabadell. El primer va tenir lloc ahir al migdia al carrer Ribot i Serra de la Creu Alta.
El foc es va produir a l'interior d'una habitatge i les flames van començar a l'extractor de la cuina i va ocasionar danys al tub. L'habitant del pis, de 69 anys, va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic lleu.
I el segon va ser a 5:45 de la tarda al carrer Balcans, de la Plana del Pintor.
Una dona de 92 anys que estava a l'interior de l'immoble va ser atesa per una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques per inhalació de fum.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
A Sabadell som tot això.
Som comerç, som entitat,
som cultura,
som esport,
som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu, ja ho fas?
L'escola Sant Nicolau, escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues. Informació general. Carles Puigdemont ha comparegut aquest matí per videoconferència a la Comissió d'Investigació de l'article 155 al Parlament.
L'expresident de la Generalitat ha defensat la declaració unilateral d'independència com l'única opció digna i democràtica i ha demanat responsabilitats als impulsors de l'aplicació de l'article. També s'ha mostrat pessimista de cara al futur. Ara en Pedro Sánchez al capdavant de l'executiu espanyol. Puigdemont ha definit l'aplicació de l'article 155 a Catalunya de cop d'estat.
L'octubre del 17 els poders espanyols van fer un cop d'estat que pretenia liquidar la legítima aspiració del poble de Catalunya de decidir el seu futur de manera democràtica.
També ha comparegut en el marc d'aquesta comissió l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, i també l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. En aquests moments ho fa també per videoconferència la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. El Partit Popular presenta una denúncia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per usurpació de funcions.
Això ho anuncia el líder de la formació, Pablo Casado, qui argumenta que al no ser diputat, Torra ja no pot exercir com a president de la Generalitat.
En base al Estatuto de Autonomía de Cataluña, alguien que ha sido inhabilitado para ser diputado autonómico no puede ostentar la representación de presidente de la Generalitat. Hemos presentado una denuncia por usurpación de funciones y lo que le estamos diciendo al señor Sánchez es que no se debe reunir con él, pero además debe cesarlo en caso de que siga ostentando una función que ya no le representa.
Casado va ahir aquest vespre a Televisió Espanyola. Torra s'ha de reunir aquest dijous amb el president del govern, Pedro Sánchez. Una reunió que, precisament, el líder del PP ha reclamat que no se celebri.
El nombre de morts a causa del coronavirus a la Xina s'eleva a 427 i ja hi ha 20.000 casos confirmats de contagi.
El país origen del coronavirus de Wuhan ja ha iniciat l'assaig clínic d'un fàrmac per tractar el virus. Es tracta del Remdesivir, que en altres estudis s'havia mostrat efectiu contra la síndrome respiratòria aguda greu, coneguda com a SARS, un altre coronavirus. Tot i que el 99% dels casos de coronavirus han estat diagnosticats a la Xina, l'aparició d'aquesta epidèmia ha generat una onada de xenofòbia i racisme cap a la població xinesa que resideix fora del país asiàtic. A les xarxes socials se n'han denunciat numerosos casos i ja es parla de xenofòbia.
Recte final del Notícies Migdia, el raper sabadellenc Nel Hussé ha presentat avui el seu somni.
La contraportada.
El meu somni és meu.
Somni és el rap que ha resultat del taller que l'artista dels versos ha fet amb els infants del Casal Cívic Arraona Espai Jove i la Casa dels Pins de Sabadell i que ja es pot trobar a les xarxes amb videoclip inclòs. Aquesta iniciativa, Pau, parteix de la Plataforma per la Llengua amb la voluntat de fomentar la llengua catalana com a eina de cohesió social i d'acció educativa.
Exacte, Núria. Nel Hussé ha exposat al programa El Cafè com es plantegen aquestes tallers pels joves no habituats al català.
Els tallers els fem en zones en les quals doncs, no hi ha un hàbit del català, si la gent no està molt habituada o no el fa servir habitualment, llavors doncs li donem eines per tal de que puguin crear les seves rimes i això els hi donen quatre tips que és la meva feina i ja està. Però al final és això, la majoria dels joves, la música urbana és algo que està molt en l'actualitat, tots els joves l'escolten i al final tots els joves a casa seva estan rapejant.
I sobre el que han de rapejar, l'artista sabadellenc explica que són els propis joves els que trien el tema. El raper intenta primar la naturalitat i el fet espontani, és a dir, la llengua del carrer.
Moltes vegades doncs, en les zones en les quals el català no es fa servir hi ha una llatinització del català. És a dir, el català és com la llengua de l'estat, del clergue, com a l'edat mitjana, i la gent de carrer no el fa servir. Llavors el que intentem en aquest cas doncs és posar en valor la llengua catalana, posar en valor la llengua catalana de carrer, és a dir, demostrar que hi ha tota mena de gent que parla en català.
Nel Hussé també ha fet aquests tallers en altres ciutats de la conurbació de Barcelona.
Al món hi ha lloc per als teus somnis, no deixarem que ningú ens tombi.
Doncs a ritme del rap de Nel Hussé posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís de la mà de l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.